La primera eliminatòria de Copa pot caure a 20 quilòmetres mal comptats de casa o a gairebé 500.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Un bunyol. Això és el que ha fet la Federació Espanyola amb les divisions geogràfiques de la primera ronda de la Copa del Rei. Els equips catalans, entre ells el Centre d'Esports Sabadell, només es podran creuar en aquestes dues primeres rondes, en les dues primeres eliminatòries, amb equips aragonesos, navarresos o balears, o entre ells, evidentment. És a dir, que toca debutar tant sí com no fora de la nova Creu Alta contra una segona federació, és a dir, que tot i que fent números tenies possibilitats molt minses, molt remotes de debutar a casa contra una primera federació, la mateixa federació ja t'ha negat aquesta possibilitat d'entrada. Com també ha ficat, per exemple, 6 primeres divisions en un grup, 4 en un altre, com el del Sabadell, Espanyol, Girona, Mallorca i Osasuna, o 2 només en un altre, Getafe i Rayo, amb els madrilenys. I després hi ha terceres federacions modestos, humils, que ja saben que no tindran premi en aquesta primera ronda. O també que una primera federació tindrà premi assegurat a la segona contra una primera divisió, mentre que en un altre grup ja podria haver-hi creuaments entre primeres i segones. És un autèntic embolic. I després està aquesta excusa de la proximitat, però que a l'hora de la veritat, com dèiem al principi, et pot tocar anar al Narcís Sala del Sant Andreu o a Mutilba Baja, a tocar de Pamplona. Un sorteig al final condicionat, que beneficia, siguem-ho clars i sincers, els grans, per fer-los la vida més còmoda. Per fer això, senyors, millor no haver tocat res.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hem començat calents aquest Hotel Suís d'avui dijous 2 d'octubre, que fem possible amb el Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que ahir es va tancar la segona jornada de la Champions masculina amb la derrota del Barça 1-2 a Montjuïc davant el PSG. Gonçalo Ramos va donar el triomf als de Luis Enrique en el minut 90. També ahir Villarreal 2, Juventus 2 i Borussia Dortmund 4, Atlètic 1. Confirmat, per cert, que el Barça Olympiacos de la tercera jornada es jugarà a Montjuïc. En bàsquet, derrota del Baxi Manresa en l'estrena de l'Eurocup masculina. Els del Bages van caure a la pista del Chedevita eslové per 76-69. Juan Núñez, a tot això, base blaugrana, s'estarà 6 mesos de baixa després de ser intervingut novament del genoll. I Remco Evenepoel, en ciclisme, també s'ha proclamat campió d'Europa contra el crono. I aquí a Sabadell tenim tot això.
Què es comenta la recepció?
Avui tenim nova dosi de Copa del Rei, però també d'horaris que acaben de sortir, els horaris del cap de setmana. Tiro ara de molta memòria, ara ens ho diran el Sergi Parc i el Sergi Garcés del 25-26 d'aquest mes d'octubre. També parlarem del bon moment del Sabadell femení, les prèvies de juvenils i futbol sala i la conferència sobre el centenari de la Joventut Atlètica Sabadell que s'organitza aquest vespre a la Bosc i Cardellac.
L'actualitat de la primera rep.
L'Europa ha anunciat que els seus capitans lluiran aquest cap de setmana un braçalet amb la bandera de Palestina per rebutjar el genocidi israelià. La dada també que ha donat la primera federació en les últimes hores, 13 porteries a 0 del Tarazona en aquest 2025, bona part de les quals corresponen quan Diego Foli, el porter arlequinat, encara defensava la seva porteria. I Euskaltel i R, una companyia gallega, també s'han apuntat a aquesta oferta televisiva molt àmplia de la categoria.
La notícia curiosa.
La llegim al Marca. Sopar amb Sheila Evana, la mare de Lamine Yamal, s'ha convertit en un negoci. Pagant entre 150 i 800 euros es pot assistir a la Football Fans Christmas Party que se celebrarà el dia 7 de novembre a Londres. No et perdis l'oportunitat de conèixer la mare del millor futbolista del món, diu la invitació. L'esdeveniment té aforament per 400 persones i està restringit a majors de 18 anys. I vaig amb el tema dels preus. 150 el còctel de benvinguda i un menú de 3 plats. 400 euros barra lliure de xampany i millors ubicacions a la sala. I el VIP, 800 euros, taula preferent, barra lliure i la possibilitat de fotografiar-se amb la mare de Lamine Yamal.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Champions 2 asiàtica a 2:15, quan acabi el Notícies Migdia aquí a Ràdio Sabadell, tenim un Kong An Hanoi de Vietnam contra el Tai Po de Hong Kong.
I a les xarxes socials.
Miquel González, a Instagram, encara no l'hem vist ni convocat amb el Sabadell, ahir, seguint en directe a Montjuïc, aquest Barça-PSG de la Champions.
Avui celebra el seu aniversari.
Ens el trobarem d'aquí a poc. Avui bufa espelmes l'ex arlequinat Peque Polo, ara a les files del Juventud Torremolinos. I per acabar, li hem preguntat a la intel·ligència artificial per les seves preferències en aquest primer sorteig de la Copa del Rei pel Sabadell.
Si el que vols és una eliminatòria assequible, l'Utebo o la Motilvera serien rivals ideals. Equips modestos, de segona federació, i jugaries amb més opcions de passar. Si busques ambient i rivalitat, el Sant Andreu seria espectacular. Camp ple, proximitat geogràfica i duel històric català. El Reus també té morbo pel context recent, però esportivament pot ser més complicat. L'Atlètic Balears és el més dur i menys desitjable, i l'Ebro o el Poblença estarien en un punt mig. Jo triaria el Sant Andreu per emoció i ambient, però l'Utebo si vols més opcions de classificació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 1:09 d'aquest dijous, 2 d'octubre del 2025, en directe a l'Hotel Suís. Mira, els hi preguntaré ja, sense deixar-la votar i sense mirar el guió. Sergi Garcés, Sergi Parc, què tal, com esteu?
Hola, hola.
Bona tarda.
Utebo?
Utebo.
Poblença? Què us demaneu vosaltres? Ho dic perquè demà és prèvia de partit, demà és prèvia Antequera Sabadell, no tindrem temps a parlar, i dilluns, quan connectem a l'Hotel Suís, ja connectarem amb el sorteig. Per tant, avui gairebé que hem de fer la prèvia d'aquest sorteig de Copa del Rei.
O sigui, em neix la mala llet, saps? O sigui, amb la Copa del Rei em neix la mala llet. Què desitjo que li toqui al Sabadell o què desitjo que li passi a Adrián Arroyo? Que seria una mica... O sigui, aquí està la pregunta. A mi m'agradaria que ens toqués un Reus, veig partit que pot estar xulo. Enviar Adrián Arroyo a Utebo, Motilva...
Motilva baja, allà, Pamplona...
Està bé, i segur que ell s'ho passa bé, perquè li agrada, això li agrada.
Jo anava a dir Reus, també. Va ser un dia que el Hòstia, Sabadell
perdó,
va jugar...
Perdó, canvio el vot, que li toqui Poblense. Ara estava pensant en... Sí, que li toqui Poblense.
Ja li va tocar a les Balears l'any d'Eivissa, que el Sabadell va tocar...
Correcte.
Li va tocar jugar un parell de rondes allà.
Ja està responent per al·lusions aquí a WhatsApp, eh?
Evidentment. Què va tocar, aleshores? Va ser...
S de Ibiza.
I
Penya Deportiva.
Penya Deportiva, exacte. Mm-hmm. Sí. Reus m'agrada, però també estava pensant en el morbo que tindria el partit contra el Sant Andreu, perquè a més queden força jugadors, o bona part dels jugadors que la temporada passada van aconseguir l'ascens, i amb el record de l'últim precedent a la nova Creu Alta, crec que hi podria haver uns ànims de revenja, encara que sigui en Copa del Rei, que podria tenir doncs, això una mica de morbo en aquesta primera ronda.
Anàlisi, per cert, força acurat, de la intel·ligència artificial.
Sí, clar.
L'Atlètic Balears és segurament el menys desitjat per nivell, també per desplaçament. Utebo i Motilvera, per nom, diríem, ostres, doncs, ei, Poblense també, no? Però són les opcions més assequibles... Però bé, com diem, hem tingut notícies. Ara de seguida el Sergi Parc ens respon tots aquests dubtes que ens han anat sorgint en aquestes últimes hores. D'entrada, Sergi, dir que avui, com hem anat comentant tota la setmana, és dia de descans al Sabadell.
Sí, dia típic, perquè no és habitual això de descansar un dijous, sobretot quan tens futbol al cap de setmana, però hem de recordar que l'equip ve d'acumular càrrega física per qüestions d'horaris, per qüestions d'haver jugat, acabat aquell partit contra el Cartagena. Les setmanes han estat un pèl estranyes, un pèl diferents del que marca la rutina, i per tant avui, com ja havíem anat apuntant, doncs l'equip avui ha descansat. També pensant, ja que de seguida parlaràs més a fons amb el Sergi del tema Copa, que d'aquí poc, com a mínim, alguna setmaneta tindrem d'aquestes de diumenge, dimecres, diumenge, entre cometes que m'entengui, cap de setmana, dimecres, cap de setmana, per allò d'haver de jugar la Copa cap a finals de mes, però... per una cosa o per una altra, doncs avui això, jornada de descans, ahir aquest entrenament. Per cert, ahir va haver-hi dinar de la plantilla, van anar a dinar a fer dinar de conjunt.
De germanor, no?
Sí, amb cos tècnic. Alguns deien, home, que pagui Ferran Costa, que és el seu aniversari. He de dir que al final van arribar els dolços. No sé si perquè ens va escoltar o no, suposo que no, que això ja estava més que pensat, però el tècnic de Castelldefels, a última hora, quan marxàvem, encara vam poder tastar, i li vam agrair, evidentment, un cruzanet, eh? Allò, un dolç per fer boca, però no, no, el dinar, diria que era allò a Escote, amb les multes o...
Sí?
No sé si...
Ja hem acumulat multes.
No sé si hi ha multes ja a aquestes altures.
A 2 d'octubre.
Però en tot cas, no... que coincidís amb data amb l'aniversari de Ferran Costa, no estava pensat com a tal.
Bé. Ahir, tot això, hi havia aquesta roda de premsa de Rubén Martínez que ens va tallar el moment, no Rubén, la roda de premsa, aquest moment en què parlàvem de la Copa del Rei, vam tenir algun problema també de connexió i segurament va ser tot plegat un embolic. A més, ahir a la tarda vam tenir novetats al respecte. I l'home sortejos, l'home copa, el Sergi Parc, no assenyalis aquí.
No ha vingut avui amb les weberes aquelles i per fer boletes.
Això per quan fem el Twitch dilluns és que en fem.
Ah, vale.
Però és molt fàcil aquest cop. T'ho han posat massa fàcil, Parc.
Sí, però sempre hi ha alguna coseta per aportar, extra.
No m'agrada el sistema. Ja t'ho dic ara, això que ja estiguin tancats els grups més o menys perfilats, a mi no m'agrada.
O sigui, t'ha agradat el pal al principi.
Sí, clar, és que no sé. O sigui, una cosa és que no hi hagi un sorteig pur, perquè ja intueixes que per categories han d'anar jugant amb els de categoria més modesta, amb els de més alt, va, això ja ho entens. Però que sigui tan acotat, tant com que ja sapiguem fins i tot que en cas de que passem, també els rivals surten d'aquesta zona, Aragó, Navarra, Balears, Catalunya... A mi no m'agrada, personalment. M'agradaria una mica més obert, però no voldria entrar en el teu terreny.
No. El teu terreny és el de l'opinió, jo donaré la informació.
Hem fet una enquesta a tot això, en aquesta línia, també, avui.
He vist que la gent és molt de les meves, eh?
De què?
De què?
No, doncs no et creguis, eh?
Molt indiferents.
Bé, li ha guanyat l'opció de... Hem preguntat si convencia aquest nou format de la Copa del Rei, aquesta distribució geogràfica que ha fet la federació. Hi ha un 20% de persones que han votat que sí, però després molta igualtat, 40% aproximadament, entre el no i el més indiferent. Hem obert, per cert, també aquesta enquesta a Instagram. Ara a veure si es carreguen aquí les respostes.
Allà pel contra.
No, aquí el Luis ens deia que no, l'Adriana Arroyo deia que no, també.
I això que no ha anat encara a sa poble, ja veuràs com hagi d'anar.
L'Ivan deia que no, que perd la màgia de sorteig pur, el Sergi i el Max també deien que no. Per tant, majoria absoluta, i algun comentari que no llegirem per respecte. A tot això, va, el Sergi Parc avui ha baixat a respondre preguntes. Aquestes facts habituals del sorteig. No, Sergi Parc?
Facts.
Vols que te les vagi llançant jo o que te les llenci el Sergi?
Jo estic aquí mirant a veure què. Estic esperant, expectant que Sergi Parc m'expliqui de què va això.
La primera la vam dir ahir,
sí.
Però al final és quan hem d'estar pendents d'aquest sorteig.
Quan és el sorteig? Dilluns. Aquest dilluns, a la una del migdia. Bé, a la una del migdia és quan ha
els
de començar
vídeos de la
cerimònia del sorteig. A partir d'aquí, quan
comença a treure boles... El Pere Gallifa, en el Notícies Migdia.
Sí, correcte. Per tant, bé, en tot cas, en directe a l'Hotel Suís... Però ja podem imaginar això, que a la una puntuals segur que no coneixerem la bola del Sabadell. Ens haurem d'esperar una estona més, però a la una és quan comença el sorteig.
Diuen, per cert, que Movistar Plus i els canals de la federació es podrà seguir aquest sorteig.
Però és igual, Ràdio Sabadell a l'orella, en tot cas.
Evidentment. Aquí la primera opció.
I més sabent que la senyal a vegades falla, com ens va passar amb el playoff, amb la bola de l'Eibar B.
Hosti, te'n recordes?
Que no vam ser nosaltres, eh?
No, encara ho hem d'aclarir a dia d'avui. 15 equips entren dilluns al sorteig.
D'entrada, deixa'm dir-te, Vituri, que els equips entren amb la condició de la categoria que juguen aquest any. És a dir, el Sabadell, encara que aconseguís aquesta classificació per la Copa gràcies a la bona temporada que va fer a segona federació, es considera que el Sabadell és equip de primera federació perquè aquesta temporada juga a primera federació. I així passa amb la resta d'equips. Això per aclarir-ho. Per tant, qui juga aquesta Copa del Rei en aquesta primera ronda? Juguen els primera divisió, tret dels conjunts de la Supercopa d'Espanya, que encara no hi entraran més endavant, és a dir, Barça-Madrid, Atlético i Atlético de Bilbao encara no participen en aquesta primera ronda.
A la tercera entren, a setzens de final.
A setzens de final, correcte. Per tant, els primeres menys aquests quatre. Els segones divisió, tret d'un equip, la Real Sociedad B, perquè és un filial, per tant no pot jugar, ho sento, Sergi Garcés. I a partir d'aquí, els que tenen dret a participar-hi de primera federació, com el Sabadell, segona federació, tercera federació, els quatre semifinalistes de la Copa Federació, que els vam conèixer ahir mateix, que són Atlètic Lleida.
Heu vist el gol que classifica Atlètic Lleida?
No, jo no l'he vist.
No l'heu vist?
No.
Un golaç, però un autèntic golaç...
A la segona part de la pròrroga,
de falta,
no?
Al minut 120, que es va, allò, ho diria, es va caure al camp d'esports de Lleida, però hi havia quatre gats mal comptats.
Al camp d'esports pot caure, però no per la gent de Lleida.
No per l'afició de l'Atlètic Lleida.
De l'Atlètic Lleida, perdó.
Per tant, l'Atlètic Lleida, amb alguns exarraquinats a les seves files.
Sí, eh? Bé, i actuals arraquinats, també, com Malia Càmara, que
sí,
està cedit
allà.
I que ahir...
Sí,
ni te'n recordaves, Sergi, que estava cedit allà. I que ahir estava a la banqueta, per ser Malia Càmara.
Atlètic Lleida, Ourense, Toledo i Orihuela. Són els quatre equips que s'han classificat per les semis de la Copa Federació i, per tant, participaran a la Copa del Rei. I després ens queden els 10 classificats que vindran de la fase prèvia, que s'ha de resoldre aquest cap de setmana. Recordeu, equips de categories regionals que s'enfronten a eliminatòria d'anada i tornada, com, per exemple, ho hem anat dient aquests dies, l'Atlètic Sant Just de Conrad García, que en l'anada va derrotar 3-0 al Calatayud dissabte a 5:15 de la tarda, es resol l'eliminatòria jugant-se la tornada.
Doncs, en cas de passar a aquest Atlètic Sant Just, tindria el premi de jugar contra un primera divisió, dos catalans, ara ho comentem, però, com dèiem abans, Espanyol-Girona, o també Mallorca o Osasuna, podrien ser els premis per a aquest Atlètic Sant Just de Conrad García. A partir d'aquí, aquest punt que agrada tant a Sergi Garcés.
No, és horrorós.
Aquest del de proximitat geogràfica.
Geogràfica sí.
És un nou criteri que s'ha introduït aquest any. Vaja, al final el que ha fet la Federació Espanyola és dividir Espanya entre quatre grups, per dir-ho així. Una mica com ens passava la Copa Federació, per exemple, la temporada passada, una mica això, no? El tema d'això, d'agrupar els equips entre cometes, en proximitat geogràfica. I vaja, que hi ha quatre grups, per dir-ho així, i el Sabadell, això és més anecdòtic que una altra cosa, però que està en el grup 2, i està amb la resta d'equips catalans, més l'Andorra. Equips navarresos, equips aragonesos i equips balears.
I aquí el que dèiem abans, un dels greuges que ja s'ha generat és que hi ha grups que tenen, per exemple, 6 equips de primera divisió, moltíssims equips de primera divisió, i a més podríem afegir un tema d'entitat d'aquests rivals, Betis, Sevilla, València, diria que van tots al mateix grup, i que d'altres, per exemple, els madrilenys, només n'hi ha dos, Getafe i Rayo.
Sí, sí.
I amb tots els meus respectes, però tu ets un equip modest i et toca un Getafe o un Rayo, i mira, el Rayo encara. Però...
El que és més positiu d'això és que potser...
És que la diria molt grossa, no, és que... I no vull ara aquí gent que tingui simpatia per aquests equips.
Per treure't d'aquest jardí. A veure, l'únic positiu és que t'estalvies, per exemple, un altre viatge a Andalusia, com li podria haver tocat el Sabadell perfectament, com ja va passar sí, l'any del San Luqueño amb Munitis a la banqueta, però,
a
evidentment, còmode, pes per un altre costat.
A vegades és més còmode un viatge en avió a Sevilla, per dir-ho clar, que no pas 500 quilòmetres per carretera fins a Mutilwa Baja.
Sí, penses en el tema econòmic també, sobretot per equips més modestos, bé, els més modestos juguen a casa també, però vaja.
A mi fa la sensació que s'ha fet més pensant en els grans, que no pas els modestos. Facilitar la vida als equips grans, però bé, aquí hi ha opinions per tots els gustos. A banda d'aquest criteri, el que no, de proximitat geogràfica, el que no canvia parc és el tema de la diferència de categoria, que sempre s'ha de jugar al camp del petit.
Sí, i sempre s'agrupen, és a dir, sempre es fan creuar els equips d'inferior categoria contra els de superior categoria, és a dir, per fer-ho fàcil, com que els d'inferior categoria seran aquests 10 equips que vindran de la prèvia, que són regionals, seran els primers a sortir i jugaran contra els 10 de primera divisió que corresponguin. Per tant, es tenen en compte aquests dos criteris, els de diferència de categoria i de proximitat geogràfica. I a partir d'aquí hi ha tot aquest còctel vituri que comentaves ara i que fa que alguns grups doncs, tinguin més equips de primera, altres com el del Sabadell hi haurà 4 equips de primera. Bé, es fa aquesta barreja curiosa i en tot cas...
Sí,
aquest any, doncs això, amb aquests dos criteris.
Jo és el que deia, que al final aquí ja t'han tallat d'arrel la possibilitat de jugar aquesta primera ronda a la nova Creu Alta, que era molt remota, però ja matemàticament, automàticament, no la tens.
Correcte.
Aquesta possibilitat. I si t'hi fixes també en altres grups, tampoc he anat molt al detall, però hi ha, per exemple, terceres federacions modestos, Que, clar, per exemple, el que dèiem del grup de Getafe i Rayo, com s'han d'enfrontar a dos de la prèvia, doncs hi ha un tercera federació que directament va contra un segona divisió i que no té aquest premi de jugar contra un primera. Més enllà, insistim, després de l'entitat del rival de torn. Però, no sé, massa teledirigit, tot plegat. Però bé, a partir d'aquí, des d'ahir a la tarda ho teniu al web de Ràdio Sabadell, però ho repetim, eh? Possibles rivals del Sabadell en aquesta primera ronda.
Sabent tot això, sabent el tema de la geografia i de les diferències de categories, ens queda que el Sabadell es pot enfrontar a un d'aquests 7 equips a la primera ronda. Sant Andreu, Reus, que són de Catalunya, Utebo, Ebro, que són aragonesos, Balears, Poblense, que són de les Illes Balears, o el Mutilvera, que és de Navarra. Són 7 equips de segona federació, tots ells. Què vol dir això? Que el Sabadell jugarà fora, com ara deies, Vituri, pel fet de ser de primera federació. Aquests són els 7 equips, insisteixo, Sant Andreu, Reus, Utebo, Ebro, Atlètic Balears, Poblense i Mutilvera.
A partir d'aquí, és cert que hi ha equips que la temporada passada van assolir aquesta classificació per la Copa per la seva bona classificació a la Lliga. És el cas del Sant Andreu o l'Atlètic Balears, sense anar més lluny, i altres que venen de tercera federació. I també doncs, han rebut aquest premi per l'ascens. És el cas, com dèiem, del Reus, del Poblense, sí, etc. Clar, a partir d'aquí, preferències, cadascú en tindrà la seva. Aquí on coincidiu abans, jo crec que tots, en línies generals, és que si el Sabadell es pot estalviar un desplaçament llarg, tenint en compte també una mica el que explicàvem ahir, que vindràs de jugar, ara parlarem del partit del Nàstic, però vindràs de jugar contra el Nàstic a casa i després, per darrere, et toca anar a Torremolinos a jugar contra l'equip de Peque Polo. Si et pots estalviar aquí un viatge llarg, entre setmana, gairebé que millor. Perquè estem parlant d'unes dates ja també definides, Parc.
Sí, els partits d'aquesta primera ronda jugaran dimarts 28 d'octubre, dimecres 29 o dijous 30. Aquestes són les dates marcades per aquesta primera eliminatòria. Clar, el Sabadell jugant el dissabte previ, no sé si ara estic fent un spoiler o desmuntant-vos el guió, però vaja, que el Sabadell jugarà contra el Nàstic el dissabte previ.
Sí, no, ja s'ha... Ja,
ha sortit ara fa uns minuts.
Ha sortit ara fa uns minuts. Ja corre per sí, xarxes des de fa estona.
Clar, això vol dir que el Sabadell pot jugar tant dimarts com dimecres com dijous. Perquè si hagués tocat, per exemple, jugar el diumenge contra el Nàstic, dimarts entenc que pel tema de que només hi hagi 48 hores de diferència, no. Però jugant dissabte...
Vull pensar que hi ha una certa lògica i que, com deia el Pau, com després vindrà Torremolinos, fora de casa, espero que podem jugar dimarts o dimecres, no se'ls hi passi pel cap, fotre'ns
dijous,
un dijous a Mutilva, per exemple, i que després hagis de jugar un diumenge a Torremolinos, donant per fet que ja no hi ha futbol el dilluns a la primera federació. Vull pensar, però bé, a vegades ja és...
Esperem.
Entrar en massa història.
D'aquí una setmana, quan surtin els horaris de Torremolinos, sortirem una mica de dubtes, i sobretot quan surtin els de la Copa. I la pregunta del milió. En cas de passar, Parc, si superem aquesta eliminatòria, ens toca 100% un primera?
100% no. Al final també has d'estar pendent de com van la resta d'eliminatòries i que no hi hagi moltes sorpreses. Però si se n'és complint la lògica, el més normal és que el Sabadell jugués contra un primera o contra un segon, és a dir, contra un equip de categoria superior. Recordem, en aquesta hipotètica segona ronda també es mantindria aquest criteri de proximitat geogràfica, és a dir, que et tocaria un equip del teu grup, entre cometes, establert per la federació. És a dir, que si es va complint la lògica, el Sabadell passa i els grans van passant. Contra un primera divisió seria Espanyol, Girona, Mallorca o Osasuna. El que dèiem, de catalans, balears, navarresos, doncs Espanyol, Girona, Mallorca o Osasuna. I si toca un segona, Andorra, Zaragoza o Huesca. I el partit seria la nova Creu Alta perquè el Sabadell seria l'equip de categoria inferior. Quan seria això? A principis de desembre. Entre el 2 i el 4 de desembre, d'això en tindríem temps a parlar-ne.
Abans de la visita de l'Ibiza a la nova Creu Alta, per ser més exactes.
Doncs això. I algú es preguntarà, i el Barça, sent un equip català, no podria tocar? No, perquè els equips de Supercopa encara no entren en aquesta segona ronda, no entraran fins a tercera ronda, és a dir, setzens de final. I a sobre, per als setzens de final ja no es manté el criteri de proximitat geogràfica. Tot això que estem dient de grups, de proximitat geogràfica, només és per les dues primeres rondes. A partir de la tercera ja no. Per tant, si el Sabadell allò fes saltar la banca a la segona ronda i passés a la tercera, sí, es podia enfrontar contra un molt gran, però sí, ja no tindria assegurat el Barça, per exemple.
Podria tocar el Real Madrid, l'Atlético o l'Atlètic Club, que també entrarà en aquest sorteig. Sí. O bé, també anirà una mica en funció dels equips que d'inferiors categories que vagin passant, però
efectivament.
De moment centrem-nos en aquesta primera ronda, insistim, dilluns estarem entretinguts aquí a l'Hotel Suís amb aquest sorteig de la Copa del Rei, més enllà del postpartit d'aquest cap de setmana a Antequera. Res més, no, Parc?
Preguntar-li al Sergi Garcés
si s'ha dormit,
clar,
si s'ha dormit o no s'ha dormit.
No, claríssim. Ja, últimament estàs molt fi. Sí. En les explicacions. Trobo que estàs molt, molt fi, vas bé...
Doncs apuja'm el sou.
Vale. A la finestra del costat, és aquí al costat ara.
Gràcies, Parc.
Adéu, que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minut i mig per arribar a dos quarts de dues. Va, Sergi Garcés, tornem a la realitat. Deixem aparcada aquesta Copa del Rei. Dilluns ens hi tornarem a posar, però estem a 72 hores mal comptades d'un altre partit de Lliga.
Sí, d'aquest desplaçament a Terres de Nou, Terres Andaluses, a la província, en aquest cas, ho dèiem ahir, eh? Marxarem fins a Màlaga, fins a Antequera, fins al Maulí, per afrontar doncs, aquest retrobament amb la Lliga, com dèiem, avui amb aquesta jornada, aquest dia de descans, però demà, que ningú no s'espanti, que demà torna la normalitat. I a més, per tornar a posar a prova aquest bon moment, que portem dies parlant del bon moment del Sabadell, recordem, l'equip és co-líder amb els mateixos punts que l'Atlético Sanluqueño, i sobretot per reforçar aquestes bones sensacions, resultats a banda també, que està donant l'equip en aquest inici de campionat. Tot això, avui t'he portat un parell de protagonistes, que hem anat allò, algun sentint, escoltant i veient fins i tot en aquests últims dies, però m'he reservat algunes de les seves declaracions per acabar de rodonir la setmana. Començarem per Carlos García Díez, recordem, si Ferran Costa no ens vol contradir, teòricament, ha de jugar de titular aquest cap de setmana un altre cop. Recordem que Kaiser té aquest, o ha de complir aquest segon partit de sanció i, per tant, tot apunta que l'ex d'Unionistas tornarà a jugar d'inici. Si no, ja...
I qui sí que torna, perdona, és Sergio Cortés.
Correcte.
Aquest ja ha fet net de l'expulsió d'Algeciras.
Correcte. Dit això, ens posem en marxa pensant ja en aquesta sortida i... amb la satisfacció, diuen des de dins del vestidor, diu concretament Carlos García Díez, d'aquest bon moment que viuen i d'aquest bon inici de campionat que està signant l'equip.
És una categoria molt difícil, no? Ara ens veiem a dalt, però mai se sap, no? El que hem de fer és seguir treballant, com estem fent fins ara, que l'equip està molt bé, que estem treballant tots molt bé, tots junts, per el que he dit abans, fer-nos forts aquí a casa, sumar 3-3 a... aquí a Sabadell i competir com estem fent fora de casa. Si seguim fent això, seguirà la cosa anant bé.
És que al final el Sabadell fora de casa ha competit molt bé els dos partits. Amb algun matís, alguna excepció, al final a Sanlúcar... El Jazira es va estar molt condicionat per les vermelles.
Anava a dir, a Sanlúcar també el partit el vas fer embogir tu quan el tenies completament controlat. Recordem, precisament, ara que parlaves de Sergi Segura, doncs aquella expulsió del de Villarreal que et va complicar un partit que tenies completament controlat, amb superioritat numèrica, amb un 0-2 en aquell moment, al moment de l'expulsió, un 0-1, però vas ser capaç de posar-te 0-2 a l'inici de la segona meitat, el golarro de López Pinto, i que tu mateix, sense treure-li mèrits, el Sanluqueño, de fet, ara mateix estem part del líder, per tant, màxim respecte al conjunt andalús, però un partit que el Sabadell, d'haver-lo gestionat millor, com va fer el Jaciras 15 dies després, segurament ara estaríem parlant de victòria també i no pas d'aquests punts que es van quedar a terres gaditanes. Però bé, està competint bé l'equip, com diem, amb aquestes bones sensacions. Visita un equip cap al contrari, no ha començat del tot bé, tot i que té un punt de trampa. Ja fa dies que ho comentem, Pau. És veritat que no ha guanyat, és veritat que només porta 3 punts en 3 empats, per tant, significa que ha tret 3 empats en 5 jornades, i el tanto que algun d'aquests empats són de molt mèrit. Començant, diria que va ser contra el Cartagena la primera jornada, la jornada inaugural.
Sense gols, sí.
Sense gols, contra, ara tiro també de molta memòria, diria que contra l'Hèrcules també sumen un punt. Per tant, el tanto que són punts importants els que ha aconseguit el conjunt andalús, el conjunt malagueny. I per Carlos García Díez, la millor de les demostracions que aquí, en aquesta categoria, o en concret en aquest grup 2, no hi valen les confiances.
Al final la classificació no s'ha de mirar, perquè tots els equips ja s'ha vist que en 5 jornades qualsevol equip et pot guanyar i et pot generar molt de perill. I el que t'he dit abans, a fora de casa hem de saber... Saber estar, com tu has dit, i res, la veritat que l'equip treballarà al màxim pues, per seguir sumant, que és l'important, seguir sumant, i a poc a poc pues, l'equip seguirà en aquesta dinàmica.
Al final demà hi entraran més a fons, segur a la prèvia l'Adrián Arroyo, que ja el tindrem per aquí, i el Sergi Parc. Però tu veus la plantilla de l'Antequera, nom per nom, no estem parlant d'un equip que precisament hagi d'estar sobre el paper, insistim, en aquesta zona baixa de la classificació. Tot pot ser també que se li vagi ennuegant aquest inici de temporada i després passi alguna angúnia, però és un equip que també ho ha fet molt bé en els últims anys. Per tant, aquí aquest missatge de res de relaxacions, Sergi, i de seguir treballant a fons, el comparteixen a la plantilla.
Sí, sí, sí. De fet, l'altre protagonista que t'he portat avui, que és Ton Ripoll, va amb la mateixa línia. També alerta que allò de mirar la classificació, com deia Ferran Costa també l'altre dia, doncs ara mateix és bé, perdre temps, perquè entre que s'han jugat pocs partits, que queden moltes jornades per endavant i que això és molt llarg, molt llarg, la veritat és que no val la pena. Una categoria que el que ve a demostrar, diu en aquest cas Ton Ripoll, és que tots els equips estan capacitats, ja no només per competir, sinó per guanyar qualsevol rival.
Jo el que estic veient és que qualsevol equip et posa en problemes, qualsevol equip pot competir de tu a tu amb qualsevol altre, i que l'escut doncs, és més anecdòtic que una altra cosa. Llavors, de la mateixa manera que hem matat amb la màxima humilitat i el màxim respecte i amb la màxima ambició possible amb qualsevol equip que hem jugat, ja sigui com els Cocos, no? Doncs el Dense Cartagena, doncs un equip que igual encara no ha guanyat, com l'Antequera, que igual es pot semblar inferior a aquests equips, et pot plantar cara, tenen jugadors, no descobriré ningú el nom de Babiani, per exemple, però crec que hem d'anar allà per totes, amb la màxima humilitat i amb la màxima il·lusió possibles.
Doncs, per exemple, és un dels noms propis d'aquest Antequera, el de Jonathan Viaviani, aquest davanter francès, que en el seu dia va estar a l'Inter de Milà, però que ens el vam trobar ja en una de les últimes temporades a Primera Federació, defensant els colors del San Fernando, i que és una de les referències en atac d'aquest Antequera. Per cert, l'altre empat contra l'Audi Ibiza. Bé, al camp de la...
Era Ibiza, ja. Sabia que era un dels cocos, per dir-ho així, de la Lliga, però no recordava exactament contra qui. Sí, com dius, entre una cosa i una altra, noms a banda, fins i tot, és un bon avís del que està passant en aquest inici de temporada, per veure això que comentava ara el propi Ton Ripoll, que qualsevol equip és capaç de superar un altre. Conscients, diu el desempador, que la Lliga, el bon inici de Lliga, també els ajuda mentalment doncs, a veure que la feina té els seus resultats, però que, sobretot, aquí no es val despistar-se ni confiar-se, com dèiem abans, perquè l'atenció s'ha de mantenir, diu Ton Ripoll, en tot moment.
Però molt contents, però també a la vegada molt conscienciats que hem de seguir treballant i que no ens podem despistar ni un moment. Perquè si estem com estem i l'equip fa goig de veure'l, és pel treball diari de cadascun, dels que sortim a jugar, dels que acaben el partit i dels que no tenen l'oportunitat d'entrar, que aquí estem sumant tots.
Doncs està sumant tothom, Sergi, qui teòricament arribava a l'estiu amb aquesta etiqueta més de jugador important, de jugador consolidat en els últims anys a la categoria, és el cas de Diego Foli, és el cas de Rodri Escudero, i també els que estan tenint aquestes primeres experiències a la categoria, com és el cas de Ton Ripoll, que encara no havia jugat cap partit, malgrat haver estat en el seu dia segona B, Oviedo, Múrcia, però que havia fet carrera a Segona Federació.
Sí, sí, sí. Des de l'aparició, anem a dir-ho així, d'aquesta categoria com a tal, la Primera Federació no havia jugat. Sí que és cert que, com dius, ja tenia experiència a la tercera categoria del futbol espanyol, perquè no hi hagi equivocacions a la desapareguda com a tal Segona B. En tot cas, com diem, no és l'únic en el vestidor arlequinat. Hi ha jugadors un pèl més contrastats, però no és l'únic del vestidor arlequinat que s'estrena en aquesta primera federació aquesta temporada. I un any on, bé, ens hem trobat un Ton Ripoll que està del tot il·lusionat amb tot el que passa. Primer, per descobrir el que diem, que aquest equip que acaba de tornar, és cert, de manera un pèl enganyosa, però el fet és que el Sabadell torna a primera federació després de la seva travessa particular per la segona federació. I està sorprès, gratament sorprès, diu Ton Ripoll, del bon rendiment que està donant aquesta plantilla.
Fa molt de goig, no? Perquè jo, per exemple, juntament amb diversos companys, som debutants de la categoria i veure't que, ostres, sempre quan ets nou en una categoria doncs vas una miqueta en els pots de plom i tal, però jo crec que ens hem assentat com a grup, com a equip i en els partits que hem fet, molt bé. Crec que sempre hem mirat de tu a tu el rival, crec que hem sigut bastant superior, bueno, bastants minuts superiors als rivals i la veritat és que molt content en aquest sentit.
Doncs aquest ha estat enemic bo. Realment bo al Sabadell.
Vols una més de Ton Ripoll?
Sí,
mira si tot és bo per ell, que recordàvem, em sembla que t'ho deia l'altre dia, Pau, l'equip viatja dissabte, en avió, via Granada, per allò de mirar despeses, etc. No van a Màlaga, van a Granada, de fet, quilometratge després no és exagerada.
Per qui no ho tingui ubicat al mapa, és com Granada, Màlaga i Antequera fan com una mena de triangle.
Sí, correcte. És a dir, no has de passar per Màlaga des de Granada per anar a Antequera.
No,
pots anar
directe per l'autovia, sí.
I per tant, diguem-ne que el canvi, doncs allò, mirant una mica la caixa, va per aquí la història. Però és que tornen en autocar. I algú pensarà, hosti, després de Sanlúcar els hi deuen quedar ganes encara. Doncs mira si està content Ton Ripoll. Amb això d'haver pujat a primera federació, tu, que no és ni un problema.
A nivell personal, això ja sí que és... Igual algun company pensa diferent a mi m'encanta. Estic disfrutant la categoria, jo m'agrada viatjar, ja sigui en bus, sigui amb AVE, sigui amb avió. Crec que, bueno, és un any per disfrutar, un any per gaudir-lo, i ja sigui en Tequera, sigui a Europa o sigui a on sigui... Crec que amb un somriure a la cara i a competir de tu a tu a qui sigui.
Aquesta frase no, segur que no te la signa més de la meitat del vestidor.
Només et diré, i no cal ser jugador, eh? He amenaçat aquest matí a Roger Benet amb de fer-lo tornar amb l'autocar de l'equip i no s'ha posat a plorar de miracle. O sigui que no, però bé, és el punt aquest de la il·lusió, que segurament també respon o dona bona part de l'explicació del per què aquest Sabadell ha començat amb aquesta força, aquestes ganes de menjar-se al món per molts jugadors que, home, estan vivint aquesta experiència de jugar per primera vegada a la primera federació.
Va, acabem fent una mica d'agenda.
Sí, el que et deia, demà entrenament a Sant Oleguer, no hi ha canvis respecte als últims dies, per acabar de preparar aquesta cita de diumenge, recordeu, a les 12, des del Maulí d'Antequera, 12 del migdia, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, per cert, demà roda de premsa, de Ferran Costa, com és habitual els dies previs de partit, escoltarem en directe aquí a l'hotel, i el que comentava en Pau, que avui s'ha conegut aquest horari del partit del Nàstic, ens estem anant molt enllà, però dissabte 25 d'octubre, últim cap de setmana, per tant, del mes d'octubre, on hi ha futbol, jugarem, estava cantat que sí, sent sí, dos equips sí. Catalans vindria per aquí una mica la història, 6:45, i ja t'avanço que amb totes les plataformes del món mundial, però amb Esport 3 també en directe, el duel català d'aquella jornada, aquest Sabadell, Club Gimnàstic de Tarragona.
Jornada 9, com deia Sergi, últim cap de setmana d'octubre, dos equips que han de jugar Copa del Rei la setmana següent, per tant, a més, Televisió de Catalunya... Ara li hem de dir 3CAT, no? També?
Bé, jo ja no sé com li he de dir, però en tot cas, així
és. Amb 3CAT pel mig... Estava cantat, com deies, que a mi m'estranyava que fos diumenge a la tarda. Tenia tota la pinta, perquè a més crec que ha estat el parc que ha dit...
I divendres tampoc, que
no,
jo sent
no.
Un del català tenia pocs números de ser això.
Al final també diria que hi ha clàssic aquell cap de setmana, diumenge.
Correcte, el diumenge a la tarda, a primera hora de la tarda.
Per
no?
Tant, estava cantat que aquest Sabadell Nàstic aniria dissabte a la tarda. Era dels horaris que tenien més coll avall. Els podeu consultar també al web de Ràdio Sabadell, però vaja, aquest cap de setmana, el de la jornada 9, no hi ha cap partit en divendres. Aquesta setmana els dos partits de divendres se'ls menja el grup 1. Hi ha un Mérida-Ponferradina un divendres a les 7 i un Baracaldo-Tenerife, déu-n'hi-do, eh? Baracaldo-Tenerife un divendres a un quart de 10 de la nit. Però bé, res més, no, Sergi?
Tot tranquil, demà escoltarem. Estarem atents a veure què ens diu Ferran Costa en la prèvia d'aquest Antequera-Sabadell.
Ja, tu ja t'escoltem des del Maulí el diumenge.
Ah, ens saludem des d'allà.
Bon viatge, que vagi bé.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Hem parlat d'aquest bon inici de Lliga del primer equip masculí del Sabadell en les últimes setmanes, però déu-n'hi-do també el del femení. A preferent, després de dues jornades, l'equip de Santi Fernández és l'únic amb l'asterisc del Pallejà, que té un partit pendent, que ha fet el 6 de 6 en aquesta categoria, la categoria de preferent. I com si fos això la primera federació masculina. Lideratge circumstancial o ens podem il·lusionar amb un segon ascens a tercera federació? Doncs respon el tècnic.
De moment hem de gaudir-ho, tant pel masculí com per nosaltres. Hem de gaudir amb aquest inici que hem fet els dos d'estar bé, d'estar allà dalt, que sempre fa goig. I després, com et deia, la lliga és molt llarga. Al final, aquestes 30 jornades, en el nostre cas, fan que sigui fins d'aquí al maig, poden passar mil coses. I que aquesta preferent nostra està molt, molt igualada. O sigui, ja han punxat tots els equips, menys nosaltres i el Pallejà. Llavors, et vull dir que al final, si fas dues setmanes en el que treus un punt de 6 per dir-te una cosa, potser fiques a mitja taula per baixa.
En l'estrena, les arlequinades van golejar 4-6 al camp de la Guinaueta, mentre que diumenge passat en van tenir prou amb un gol d'Anna Sánchez Arevalo a les acaballes per derrotar el segon equip del Fontsanta Fatjó. Ara toca visitar un vell conegut, el Palau Tordera, amb el qual la temporada passada, també amb l'Espanyol C, es van estar jugant el títol de Lliga.
Camp sempre molt, molt, molt complicat, amb la gent que apreta moltíssim, és un equip superintens, és igual la categoria, és igual la temporada, sempre és el mateix guió amb elles, en aquest sentit és un equip molt difícil. Sí que és veritat que l'any passat doncs, vam arribar els dos equips amb les 8 victòries de les 8 primeres jornades, després a més vam empatar, com que ens estàvem jugant també l'ascens i la lliga amb elles, doncs sí que va ser una sensació un pèl diferent, però sí que és un camp d'aquells que són una mica especials d'anar-hi.
De moment, les palauenques han jugat un únic partit, l'empat a 2 a Santa Susanna, després de l'ajornament del primer compromís a casa contra la penya blanquiblava La Roca. Diumenge, a 6:15, al municipal Font Martina, aquest Palau Tordera Sabadell, que tanca la tercera jornada d'aquesta preferent femenina. I en futbol formatiu, el bon inici també del Sabadell juvenil a la divisió d'honor. Dues victòries en tres jornades. Es posa a prova diumenge amb la visita a Olímpia de l'Adam, que no només, atenció, és el líder del grup, amb 9 punts de 9 possibles, sinó que ha marcat 15 gols en aquests 3 partits. Els marcadors, 1-5 al camp del Nàstic Manresa, 5-1 davant el Racing Club Zaragoza i 5-0 en l'última jornada contra el Nàstic de Tarragona. Déu-n'hi-do. Un equip enratxadíssim contra un conjunt, l'Arlequinat, que també és cert que arriba amb la moral alta després de guanyar a Manresa el cap de setmana passat, en l'últim minut, amb el gol de Caua García. Juanjo Roldán, el tècnic del Centre d'Esports, espera un partit complicadíssim.
L'Adam va de pallissa en pallissa i gairebé, veient els números, si no ens fiquen 5 ja podem estar contents, no? Perquè clar, ja han jugat contra equips de categoria també, és a dir, que han jugat contra equips dolents i han fet 5 gols en cada partit. Per tant, veient els números, serà un partit molt difícil.
L'entitat cervesera no la descobrirem ara, sempre ha tingut aquest renom a Catalunya, però els resultats l'estan acompanyant en els últims temps. La temporada passada, amb Sergio García a la banqueta, ja van quedar segons només per darrere del Barça, i enguany estan dirigits per Joan Verdú, però, segons Roldán, no han patit gaires canvis.
Té el mateix de sempre. L'any passat, si no recordo malament, va quedar segona a la categoria, és a dir, que té el de sempre, els jugadors molt bons, un nivell en pilota molt alt i sembla que més aquest any amb molt d'encert, no? Per tant, haurem de donar la nostra millor versió per intentar competir el partit.
Atenció també a l'horari d'aquesta quarta jornada, diumenge a 6:45 de la tarda a Olímpia, per tant, un dels últims partits de la jornada. I un grau per sota, a Lliga Nacional, el Mercantil, que també ha començat prou bé amb un 4-6, té a priori una sortida complicada aquest cap de setmana a la Dani Jarque. I diem a priori perquè el juvenil B de l'Espanyol no ha iniciat massa bé aquesta temporada. En l'estrena a casa va empatar a 1 contra la Fundació Grama i la setmana passada li van caure 4 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Va marcar, per ser aquell dia, un sabadellenc, Raúl Expósito. Tot i això, Iker Gutiérrez, l'autor del gol en l'últim partit contra el Girona B, no se'n refia.
No ha empezado muy bien, pero bueno, sigue siendo español, ¿no? Al final es una de las canteras más buenas que hay aquí en Cataluña y bueno, tomaremos el partido como cualquier otro, pero con más ganas, siendo español, tanto Barça, Girona, Dam, gente que suele estar arriba. Sempre intentarem dar un plus més, igual que a tots els partits.
Doncs dissabte a les 5, més matiner que no pas el duel del Centre d'Esports, aquest partit que obre, com dèiem, la tercera jornada al grup 7 de la Lliga Nacional Juvenil. 2 minuts i mig per sobre del punt de 2:45. Ens aturem uns minuts per la publicitat i quan tornem parlem de futbol sala i d'atletisme.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, Antequera Sabadell, a Ràdio Sabadell. El Centre d'Esports de Ferran Costa celebra la seva dinàmica positiva, però ara és el moment de no aturar-se. Aquest diumenge, des de 11:45 del matí, Antequera Club de Futbol, Centre d'Esports Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Diumenge, a 11:45 del matí, Antequera Sabadell, a Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Minutets i seran les 2. Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Per cert, un apunt molt ràpid d'aquest Antequera Sabadell. Tenim designació arbitral el canari Alexandre Alemán Pérez, un autèntic clàssic de la categoria, un dels àrbitres més veterans, 38 anys, porta des de la 2009-2010 arbitrant a la categoria de bronze, aleshores, evidentment, a la segona B. Demà ampliarem les estadístiques, però perquè us feu una idea, el primer partit que va xiular del Centre d'Esports va ser un 1-2 a casa contra l'Orihuela amb David Pirri a la banqueta arlequinada. Déu-n'hi-do. Més coses. Futbol sala. Després de treure's un pes de sobre amb la primera victòria de la temporada a la segona B, ara el Club Natació Sabadell té el repte d'aconseguir la primera a domicili. Els de Jordi Marín es tornen a veure les cares amb un equip que encara no ha puntuat en les 3 primeres jornades. Dissabte passat va ser el CCR de Castelldefels. Aquest dissabte a les 8 és el Lleida, QE, per diferència de gols. Tot i això, l'ala Àlex Llamas alerta per experiència que és una pista que es pot ennuegar.
Primer partit de l'any passat de Liga en casa. Creo que les metemos 7 o 8, parecía que Lleida, y después fuimos a su casa y con, si no me equivoco, un 2-0, un 3-0 a favor, nos dan la vuelta y nos acaban ganando. Entonces, es una pista muy chiquitita, tienen una afición ahí potente, un horario complicado, un sábado a las 8 de la tarde, después de pegarte un viajecito, son partidos trampa. Esto, viajes a Palma, viajes a Valencia, Alicante, son partidos complicados. Todo lo que sea desplazarte y jugar fuera de casa es partido complicado.
A tot això és l'últim compromís abans de la segona ronda de la Copa del Rei contra el Mataró, que, segons la pàgina web de la Federació Espanyola, es disputarà dimarts de la setmana que ve a 9:45 de la nit al Pavelló Nord. Déu-n'hi-do també l'horari. Tot i la proximitat, queda clar per la resposta que Llamas no pensa encara en aquesta cita.
Yo, si te soy sincero, por mi parte, no, porque no sé ni cuándo jugamos. Me enteré que era Mataró por un mensaje que envió, creo que el míster. Así que lo leí un poco por encima, pero no le doy... La verdad es que ahora mismo le doy cero importancia. No sé si jugamos, creo que jugamos de local, si no me equivoco. Pero no es algo en lo que pensemos.
I un grau per sota, a tercera, la Pia s'estrena al carrer Garcilaso. Després del debut victoriós a la pista de l'Espanyol, l'equip de Jordi Martín rep el castellà amb el morbo afegit, com explicàvem dimarts, que està entrenat per l'exescolapi i ex del club Borja Burgos. Genís López, jugador de la Pia, fa una crida a l'afició.
Un equip que ja coneixem, ja que la pretemporada vam fer un dels partits amistosos. I res, convido la gent a venir, a passar un bon diumenge de futbol sala a Can Colapi, que de ben segur que estarà ple, i nosaltres farem tot el possible per donar-los els primers 3 punts a la nostra afició, que ells són els únics que no fallen.
Doncs fins i tot
esperem que sigui així.
Fins i tot amb aquesta sensació que llença un petit dard Genís López. Diumenge, com deia ell, horari estrany, a 12:45 del migdia, aquesta segona jornada de tercera de futsal entre la Pia i el Castellà, que en el debut, per cert, també va guanyar 6-3 contra el Sant Joan de Vilassar amb gol d'un altre exescolapi com és Dani Castro.
Hotel Suís.
Últims minuts d'aquest Hotel Suís, la Fundació Bosch i Cardellà, que acull aquesta tarda a les 7 una conferència enfocada en el centenari de la Joventut Atlètica Sabadell. Hi ha previstes les intervencions d'antics presidents de la JAS, com Primari Calvet, Josep Maria Ententes, Ricard Rof, figures mítiques, i també del president actual, que ens està escoltant ja al telèfon, el Jordi Molins. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal, Pau?
Avui l'objectiu, Jordi, de recordar aquesta evolució de la JAS durant els 100 anys i també els atletes més destacats a nivell internacional i internacional, fa la sensació que us hi podeu estar estona, eh?
Sí, sí, jo crec que sobretot serà interessant veure les diferències que hi havia de la JAS de fa 30, 40, 50, 20 anys amb la JAS actual, no? I tota... A nivell d'estructura de club, de funcionament, de relació que s'estableix entre els socis i el club, que no té res a veure com era fa 50 anys a com és ara, aquest tipus de coses, no? A part, com tu dius, de tots els històric d'èxits esportius que podem posar, dels quals podem presumir amb tants anys d'història, no? Sí, sí.
I a més amb aquest luxe de poder comptar amb autèntiques enciclopèdies, humanes de l'atletisme sabadellenc.
És gent que no necessita punts per estar perquè té els resultats al cap i sap molt d'atletisme i escoltar-lo sempre és per aprendre, no? Per estar atent i aprendre d'aquesta gent que en saben tant amb tants anys d'experiència, no? Sí, sí.
Parlaves també, Jordi, d'aquesta evolució que hi ha hagut en el món en general, però també en el món de l'atletisme i en concret a la JAS. Volíem aprofitar també aquesta trucada per preguntar-te en quin moment actual es troba l'entitat.
Bueno, jo crec que estem amb una salut de brutal. És a dir, que... Bueno, tu saps que la temporada d'atletisme és per any natural, és a dir, que serà el gener quan començarà la nova temporada, ara encara estem a la temporada anterior, a la temporada 25, diguéssim, però pinta una temporada bona per diversos motius. Per una part, l'escola doncs continua batent rècords, cada vegada tenim més nanos, cada vegada això ens complica la vida perquè... els espais que tenim són els que són i hem de dividir-los més i tenir més monitors i tot plegat, però volem mantenir la qualitat però cada vegada tenim més nens. Per altra banda, es van consolidant doncs, els atletes que estan pujant, que sí, han estat guanyant medalles a campionats sub-20, sub-18, a campionats d'Espanya em refereixo, que tota aquesta gent va pujant i es va consolidant com com la base i la qualitat del nostre equip i per la resta doncs estem a tope. Per tant, jo crec que tenim tenim una bona temporada per davant el 26.
Ara parlarem d'un cas en concret que teniu a casa, però realment aquest 2025 ha estat molt bo pel que fa a atletes de la JAS destacant a campionats d'Espanya de categories, el Pau Caparrós, el Max Peula, la Fatu Diallo, absoluts també, com el Roger Martínez, però la sensació és que surt una bona fornada.
Sí, sí, exacte. És el que tenim molt clar des de la JAS. Nosaltres sempre hem estat un club que hem competit amb els atletes que han sortit d'aquí. No els hem anat a buscar a fora. No passa igual a tots els clubs i, per tant, sempre tenim aquest perill, entre cometes, de que alguns dels nostres atletes acabin, com moltes vegades ha passat amb altres clubs. Però jo crec que en aquest moment l'ambient i el fet de que hi hagin tants nanos, com tu dius, nens i nenes, o nois i noies, que estan amb aquest tant nivell, tenen tant nivell i estan a la JAS, estan junts i pujar junts, jo crec que també és un incentiu perquè valorin que mantenir-se a la JAS val la pena, i de fet així ens està passant. I per tant, tots aquests que tu has mencionat i algun més, doncs són els que seran a la JAS del futur, i la bona JAS del futur, perquè són gent que tots tenen experiència ja guanyant medalles, com bé dius, i sent finalistes cada any en els campionats d'Espanya corresponents.
I acabo, Jordi, ara sí, escombrant cap a casa, tros de nivell també que el que ha mostrat el Pol Molins en els últims mesos. Hi ha atleta de mig fons.
El Pol Molins, sí, és un d'aquest grup que en aquest moment està estudiant a fora, a Illinois, i als Estats Units, per tant, és a dir, que és un atleta becat per una universitat americana que està entrenant a un gran nivell, que precisament demà obre la seva temporada de cross allà als Estats Units, correrà. Ell no és especialista en cross, però correrà. Per tant, demà divendres serà la primera seva cursa d'aquest any allà als Estats Units, i és un dels que compta per quan torni de cara a campionats d'Espanya a final de curs, doncs serà un dels que estarà en capdavanter segur. Sí, sí.
Doncs desitgem que li vagi molt bé aquest curs acadèmic i també esportiu allà als Estats Units. Abans, però, mirant aquí a casa, com dèiem, aquesta conferència, sí, a la Bosch i Cardellà, que avui a les 7 per repassar aquest centenari, aquesta entitat centenària a la nostra ciutat com és la JAS. Jordi Molins, com dèiem, el seu president, gràcies per haver-nos atès una vegada més. Gràcies, que vagi bé.
Molt bé, gràcies, us esperem a tots. Adéu.
Nosaltres ens quedem sense temps, us enviem una abraçada del Toni González a les vies de so, ara Notícies Migdia amb el Pere Gallifa. Demà torna l'Adriana Arroyo aquí a l'Hotel Suís amb la prèvia de l'Antequera Sabadell i també la prèvia de les dues Supercopes d'Espanya de waterpolo. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.